Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sigueu molt benvinguts un dissabte més al Veus, aquest recull de totes aquelles veus que han sonat a l'informatiu local de dilluns a divendres. Dilluns era 11 de febrer i titulàvem: la Penya Blaugrana commemorarà el seu 40è aniversari el mes de novembre vinent. Els actes commemoratius van ser el fil conductor principal de l'Assemblea General de Socis celebrada el cap de setmana passat. Escoltàvem en el cos de la notícia la veu de David Falgàs, president de la Penya.
Sí, doncs avui hem fet ja el que és una mica la presentació del 40è aniversari de la Penya. Hem explicat doncs que hi ha un dels temes que tenim ja pràcticament lligat és el dia de l'aniversari, que celebraríem el 17 de novembre. També hem fet la presentació del logo commemoratiu d'aquests 40 anys. I bé, una de les coses que hem explicat també és que tenim intenció doncs de fer un petit reconeixement als presidents que hi ha hagut fins ara de la Penya Blaugrana i a tots els membres de junta doncs que han estat durant aquests 40 anys gestionant la Penya Blaugrana en tot aquest temps. Sí, des del mes d'octubre tenim que ens està donant un cop de mà doncs a l'Edgar Alonso i avui doncs hem fet la presentació oficial davant de l'Assemblea i l'aprovació doncs d'aquesta nova incorporació. Ara mateix ja som 7 membres de junta i bé, formem un gran equip i bueno, la penya doncs té força salut i anem tirant endavant.
Aquest 2019 el MAC Empúries centrarà els seus estudis i excavacions a la recerca de les antigues àrees portuàries, unes investigacions que serviran per ajudar el visitant a entendre millor la seva visita al jaciment i comprendre els canvis paisatgístics que ha patit l'entorn empurità. Escoltàvem en aquesta notícia la veu de Pere Castanyer, arqueòleg del conjunt d'Empúries.
Evidentment, quan diguem això, hem de dir que no va existir una única àrea portuària, sinó que en van existir moltes, i cada una d'elles adaptada a aquestes diferents realitats de poblament que tenim i també a la disponibilitat que oferia aquest paisatge. És un projecte multidisciplinar, aquesta és una característica inherent al propi projecte. No només hi treballem arqueòlegs que des de fa anys estem treballant sobre el jaciment d'Empúries, sinó també hi treballen geomorfòlegs d'aquí, geòlegs, gent que estudiarà pòlens, en prospecció, diguem, arqueològica, especialistes en prospecció geològica, etc. No? I per tant hi ha molts treballs que s'han d'intentar coordinar. Però el més interessant va ser que en tota aquesta zona d'aquí vàrem trobar la rampa d'accés que comunicava aquesta cala, aquesta platja, amb l'interior de la ciutat. En aquesta zona ens interessa molt recuperar la topografia, almenys que el visitant s'adongui una mica de com era la topografia en època antiga. Avui està totalment tapat, hi ha molta vegetació. Ens interessa molt excavar això. Recordeu que en Ramon abans ha dit que moltes vegades la onada deixava fossilitzat la cota d'aigua, juntament amb la recreació en 3D de la fondalada. Si som capaços de trobar el nivell d'aigua antic, podrem saber exactament el calat de totes les zones del port i una mica la seva viabilitat. No hi ha evidències de que els temporals afectessin i per tant hem de treballar en com estava protegida la ciutat per aquesta banda de llevant. No sabem si les muscleres que hi hauria eren molt més grans, si hi hauria alguna barra de sorres o alguna cosa que evitaria que el llevant patés com peta l'actualitat. El que és evident és que això no podia funcionar i per tant hem de canviar una mica el xip de com era la façana de llevant de la ciutat. I és justament en aquest moment, creiem, quan es construeix el dit espigó grec, que no seria ni grec pròpiament dit i tampoc espigó, perquè no fa d'espigó, però que formaria part d'un conjunt d'estructures que també s'endinsen a sota les dunes, i que ja els comencem a veure, val? I que esperem seguir amb aquestes intervencions. I això es complementa amb totes les intervencions que havia fet l'equip d'en Xavier Nieto i del CASC, justament a la façana, on va trobar les restes del que ell ja qualificava un port artificial situat a la façana de llevant, en tota aquesta zona d'aquí, aprofitant en part el traçat de les muscleres, van trobar diferents amuntegaments de pedra, fins i tot un petit element que podria haver estat un far de senyalització, un petit monument que hi hauria a l'entrada del port, i aquí tindríem aquest port artificial que l'hem de connectar segurament amb la configuració d'aquest espai, on demostren que en aquest moment aquí, com a mínim, en tot aquest sector d'aquí hi havia una làmina d'aigua, és a dir, per tant, conforme ens allunyaríem cap a dins aniríem entrant al que seria encara la zona d'estuari, però el més interessant és que les prospeccions geofísiques que hem fet, ara ja ho tenim tot completat, fins i tot aquest camp d'aquí, ens mostren l'existència d'un nucli de població important, molt més gran que el de Sant Martí d'Empúries. Nosaltres creiem que al voltant de tota aquesta zona hi hauria doncs, el Palau del Bisbe, segurament l'Església, el Baptisteri. Es veu molt bé un carrer o un camí.
Comentàvem també a l'informatiu de dilluns que s'han presentat els campus de Setmana Santa i d'estiu, el de Setmana Santa condicionat a un mínim de 15 inscripcions, inclou una estada a PortAventura. El d'estiu presenta novetats en les colònies. Les inscripcions es podran fer només un cop aportada tota la documentació que es demana. Xavi Torrent, dinamitzador juvenil de l'Escala.
Aquest any la novetat és el campus de Setmana Santa. Aquests dos estius passats han anat molt i molt bé. Van dir, provem de fer un campus de Setmana Santa. Seran només 4 dies, de dilluns a dijous. De dilluns a dimarts hi haurà una activitat en pernoctació, que serà a PortAventura. I després, el dimecres i el dijous, seran activitats per aquí al poble. Gimcanes, voltes, rutes, encara s'ha de planificar i anirà en funció de si hi ha prou inscrits en el campus. S'ha de dir que hem posat un mínim de 15 joves i un màxim de 20. Aquest primer any ho fem així. Bé, el campus d'estiu, la principal novetat serà que ampliem les colònies de la segona quinzena d'agost. Fins ara havien sigut 3 nits i 4 dies i ampliem, fem una nit més i ens anem de dilluns a divendres. El que és el campus, aquí a l'Escala, activitats vàries, serà de tot el juliol i la primera quinzena d'agost. I seguirà una mica amb el mateix rumb d'aquests dos anys. No? Activitats de gimcana, d'aigua, de sortides a parcs d'aventura... una mica en general seguirà la mateixa tònica.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
12 del mes de febrer. Dèiem, aquest matí ha començat el judici contra els encausats pel cas de l'UO. Ha estat el tema central a nivell mediàtic al llarg de tota la setmana. En van parlar també els informatius locals, un dia que coincidia amb convocatòria de vaga a l'Institut El Padró. El procés n'era un dels motius, però també la queixa o la protesta per l'obligatorietat de les proves de competències bàsiques a quart d'ESO. Escoltàvem en aquesta notícia la veu del director de l'Institut, Xavi Román, i la dels alumnes de primer de batxillerat, Xantín i Héctor.
En primer cicle d'ESO, com que per edat no la podem fer, han vingut tots els alumnes i se'ls està tenint sense, com si fos un dia normal. Pel que fa a segon cicle, en tercer i quart d'ESO sí que han faltat força alumnes, i pel que fa a batxillerat, en primer de batxillerat només han vingut dos o tres alumnes, i en canvi en segon sí que una classe han vingut gairebé tots i l'altra han faltat força. De manera que es pot dir que el seguiment ha sigut massiu, s'actuen en algun cas concret.
Home, sobretot avui és un període d'exàmens, hi ha bastant de treball i hem d'anar avançant i tampoc teníem personalment les maneres logístics d'anar a la vaga i en comptes de quedar-se a casa, com molta gent ha fet avui dia, he preferit venir aquí i poder treballar alguna cosa.
Principalment aquesta vaga es feia per tots aquests temes de presos polítics i tal, però la general es suposa que es fa el dia 21. I doncs aquí en el centre, per el que he vist jo, és més contra les competències bàsiques que es fan a quart d'ESO, i com jo vaig a primer de batxillerat i ja les he fet, doncs a mi no m'implica. I doncs he preferit venir a l'institut i repassar i avançar matèria que quedar-me a casa o que anar a fer una protesta.
Finalment s'avançaran les eleccions generals a l'últim diumenge del mes d'abril, el diumenge 26, tornant de Setmana Santa. No s'havien convocat encara, però el dimarts, a l'informatiu de dimarts, recollíem les declaracions de l'alcalde de l'entrevista a la Casa de la Vila. Víctor Puga es mostrava reaci a la coincidència de convocatòria electoral o de diferents convocatòries en un sol dia. Davant la hipòtesi, hi havia encara la possibilitat que aquest avançament d'eleccions coincidís amb les municipals i europees. No serà així, finalment. Si ho hagués estat, l'opinió expressada dilluns per l'alcalde era aquesta.
A mi personalment no m'agrada gens, perquè entenc que contamina unes eleccions municipals que han de ser en clau absolutament local. Per tant, si el debat transcendeix del que és l'àmbit local i anem a parlar d'unes generals i contínuament doncs, els mitjans ens van bombardejant amb una campanya...
Europees, tot.
I sobre europees també, doncs, tot això queda tot com molt diluït. Jo crec que és bo que cada elecció tingui la seva dinàmica i entenc que no seria una bona solució. Això no és una responsabilitat únicament del govern, està clar que no. I és bo que l'assumeix tothom, perquè al final són documents que fan una radiografia i d'aquí se n'estreuen conclusions. I la radiografia jo crec que l'hem de compartir tots i a partir d'aquí doncs, entre tots ens hem de posar d'acord per prioritzar doncs, diferents actuacions, en aquest cas actuacions urbanístiques i en el cas del comerç activitats vinculades a la dinamització comercial. Són documents fonamentals. I en aquesta legislatura jo crec que hem excel·lit pel que fa a la planificació. A vegades se'ns diu, home, és que improvisar... Escolta, el que parli d'improvisació amb elements sobre la taula com aquests, doncs jo crec que té molt poc fonament. Contents perquè són propostes dels veïns i veïnes de l'Escala, inicialment, unes 150 propostes, són veïns i veïnes de l'Escala els que prioritzen aquestes propostes i són veïns i veïnes de l'Escala els que acaben votant. Per tant, tot el tanquem el cercle, tutelat pel síndic de Greuges, en Carles Cervantes i pels regidors de serveis i d'urbanisme, bàsicament, perquè són propostes doncs, vinculades a inversions, molt ben heterogènies, finalment n'han quedat 16, se'n poden votar 4, els majors de 16 anys, online o presencialment. Jo crec que és preferible fer-ho online perquè és molt i molt senzill, a partir de participació.lescala.cat, una web doncs, habilitada expressament per fer aquestes votacions, i finalment d'aquestes 16 doncs, quedaran les que quedin per un valor total de 400.000 euros. I com deia, doncs, són propostes molt heterogènies i que pràcticament doncs, passen per diferents inversions a tots els barris.
L'agrupació sardanista Avi Xaixo de l'Escala compleix enguany 50 anys i per celebrar-ho preveu organitzar almenys un acte al mes durant tot 2019. El primer ha estat la presentació d'un recull de contes infantils originals de la figuerenca Mona. Es va presentar dissabte passat al CER. I a la notícia escoltàvem a l'autora d'aquests contes, Montse Segura, la presidenta del Foment de la Sardana, Pep Ventura de Figueres, Montserrat Mauner, l'il·lustrador Pau Veí, un dels quatre que han intervingut en aquest llibre, i també el president de l'agrupació sardanista escalenca, Avi Xaixo, Jordi Gallegos.
Els orígens d'aquest recull de narracions es troben amb la capitalitat de la Sardana i amb el bicentenari de Pep Ventura, que es van escaure tots dos l'any 2017, o sigui, ara fa just 2 anys que vam començar amb tot plegat, i a Figueres. I bé, llavors ens vam trobar que no teníem material per fer contacontes, era una de les activitats que es volia fer de cara a la mainada, per celebrar doncs, el bicentenari i també la capitalitat de Figueres. I doncs llavors des de la capitalitat s'escau que jo sóc escriptora i llavors em van dir per què no ho fas tu i bé, vaig prendre-m'ho com un repte i van sortir quatre contes i llavors amb l'Ajuntament ho vam valorar amb l'Ajuntament de Figueres i vam decidir tirar endavant el recull, el llibre dels quatre contes. Sí, val la pena especificar-ho perquè ningú es posi les mans al cap, però si hem agafat el que podia ser la infantesa de Pep Ventura, llavors hem fabulat una miqueta d'on li va venir o d'on li podia haver vingut aquesta afició per les sardanes i aquesta desitjo, aquesta necessitat que tenia Pep Ventura d'experimentar amb les sardanes, no?
Bueno, Foment de la Sardana som els que estem a darrere de Pep Ventura, perquè som els que portem el nom Foment de la Sardana Pep Ventura, i aquest any haver sigut el bicentenari d'en Pep Ventura ens feia molta il·lusió de poder treure algun recull d'algun llibre, alguna cosa, i bueno, va ser la idea aquesta amb la Montse Segura de fer el conte. Pep, el nen que somiava sardanes, per la qual estic molt contenta perquè estimo molt en Pep, estimo molt la Montse i res, que m'ha fet molta il·lusió de poder presentar això.
Bueno, la meva aportació en aquest projecte consistia en fer 5 il·lustracions, no?, sobre un dels 4 contes i, bueno, doncs fer tot el procés creatiu, imaginar tot l'entorn on succeïa l'acció, com eren els personatges una mica i com, doncs, una mica l'estil en què s'havien d'interpretar, no? Sí, estic content de com ha quedat, vam dedicar-hi bastantes hores tots plegats i molt d'esforç i molta il·lusió. I sí, doncs, cada il·lustració té el seu sentit i estan totes molt ben treballades, tant les meves com les dels companys i companyes. I...
Doncs bé, encetem els actes de celebració del 50è aniversari del naixement de la nostra entitat, de l'agrupació sardanista escalenca Bixaixo, amb aquesta presentació del llibre de contes titulat En Pep, el nen que somiava sardanes, i també doncs, amb aquestes quatre pinzellades, aquestes quatre anotacions històriques i curiositats sobre en Pep Ventura i l'Escala, la relació d'aquesta gran figura en el món sardanista, com és el pare de la sardana i la nostra vila, una vila sardanista allà on les que hi hagi, i llavors doncs, també el que anirem seguint o s'anirà seguint és un calendari de més o menys, com a mínim, una activitat mensual, no d'audicions de sardanes, sinó, a banda d'aquestes activitats sardanistes organitzades per l'Ajuntament o per la nostra entitat, doncs activitats vinculades amb el món de la sardana, com podrien ser presentacions de llibres, presentacions de CDs, concerts de petit format, xerrades, taules rodones, debats i també doncs, implicacions de altres factors vinculats doncs, amb el sardanisme, amb la cobla i amb la sardana.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimecres 13 de febrer a les AMPA dels centres educatius escalencs uneixen esforços en una jornada solidària de lluita contra el càncer infantil. Tots els ingressos es destinaran a la investigació a través de l'Hospital Sant Joan de Déu. La jornada coincideix amb la inauguració del Parc Infantil Habilitat entre l'Escola L'Escolapi i la Llar d'Infants Vallmanetes. En aquesta notícia escoltàvem a Vero Martí, secretària de l'AMPA de l'Institut El Padró.
Doncs organitzem aquesta xocolatada de les quatre AMPAs de les escoles a l'Escala, és a dir, Vallmanetes, Escolapi, Empúries i l'Institut. Llavors, a través d'això ja vam començar a parlar amb comerços, aviam si ens podien ajudar perquè fossin, si o sigui, neta, diguéssim, o sigui, el que paguin de la xocolatada, de les coques i tot això, és totalment íntegre per l'Associació de Sant Joan de Déu per la investigació del càncer infantil. Llavors, hi han col·laborat des de la fleques al poble, comerços al poble que ens han donat coses per poder fer una rifa. Aquesta rifa, aquests diners també aniran destinats a la investigació del càncer, i com que divendres és el dia mundial del càncer infantil, doncs què millor. Doncs, aviam, això va començar, vam demanar a l'Ajuntament si ens podien cedir algun espai per poder fer tot això, i ens van comentar que just aquell dia estava previst fer l'inauguració del parc que hi ha entre Vallmanetes i l'Escolapi. I llavors vam dir, home, doncs què millor que... clar, que lligar-ho tot junt. Llavors vam dir, va, doncs inauguració solidària, xocolatada solidària, tot és solidari, ho fem tot allà, en aquell espai d'allà on hi ha el parc i la plaça, entre Vallmanetes i l'Escolapi. Les activitats programades són des de les noies que entrenen el primer ni d'aquí a l'Escala, tercer, quart i cinquè, doncs vindran a fer un partit allà amb els nens. Hi ha nens que es poden apuntar, evidentment, que no juguin a bàsquet, poden fer un partit de bàsquet solidari, i llavors també hi haurà pintacares, també hi haurà un contacontes, també hi haurà doncs, la xocolata pròpiament dita, venda de polseres candela, que també és per la leucèmia... pels nens de Sant Joan de Déu, i bueno, hi haurà diverses activitats programades en allà. Doncs no. La veritat és que va ser així, vam estar parlant un dia a fora de l'escola, ai, mira que s'està organitzant això, xocolatades i tal, des de Sant Joan de Déu per recollir diners per l'investigació, i vam dir, va, per què no fem alguna cosa? I bueno, m'ho van proposar noies de l'Escolapi, jo com que sigui a l'AMPA de l'IES vam dir, ostres, doncs l'IES també podem col·laborar, i vam dir, home, si es fa en aquest espai, doncs Vallmanetes i l'Empúries també els hi hem de dir. Ho vam dir i de seguida s'ha fet tot, no hi ha hagut cap problema.
La colla gegantera de l'Escala podria desaparèixer si abans de Setmana Santa no es troben nous geganters. Fan falta col·laboradors que s'encarreguin de portar els gegants en dia de trobada. Si no és el cas, en Paret i la Maximeta no sortiran de casa. Josep Falgàs, cap de colla.
Bueno, si no és urgent per Setmana Santa, d'aquí a Setmana Santa, encara queden dies, la colla, guaita, no podrem sortir, haurem de dissoldre la colla o de moment deixar-ho en stand-by, i perquè ara, a partir d'ara ja ens comencen a trucar a les altres colles per fer els intercanvis, perquè sempre va a tornar, sempre són intercanvis. Llavors, ja ens comencen a trucar, és clar, nosaltres ara no podem pas dir sí que vindrem, i llavors bé, els he de dir 8 dies abans que no hi anem, perquè és clar, si no som gent, no podem anar-hi. Llavors, ens hem donat aquest pla, que a partir de Setmana Santa pràcticament és quan comencen en aquesta zona de per aquí les colles, les cercaviles i les trobades geganteres, i llavors a partir d'aquí, si no som gent, sentint-ho molt, guaita, haurem de deixar-ho de moment aparcat, i ja veurem.
A la trobada de l'escala ja es va avisar del problema.
A la nostra trobada que vàrem fer aquest any passat, ja vàrem fer una crida dient quasi un ultimàtum, però era una mica per tirar-ho endavant, a veure si sortia algú, i ara ens vam reunir fa qüestió d'un mes, i de la reunió va sortir que plegàvem, que la colla gegantera es plegava. Bé, quan ens vàrem aixecar de la cadira, vam dir, escolta'm, no pot ser això de que la colla gegantera plegui ja. Així, donem-nos un plaç, almenys donem-nos fins a Setmana Santa, a veure si algú, o si hi ha gent, que famílies, qui sigui, que estigui interessat, o que li agradés, poder venir amb la colla. No, si la colla gegantera estem encantats de la vida, estem encantats de la vida amb l'Ajuntament, estem encantats de la vida amb la gent que ve, però ens falten geganters. Senzillament, això, és que no hi ha cap més problema de cap classe, perquè, guaita, surts amb una trobada gegantera, és per passar un diumenge o un dissabte, diguéssim, de primera, perquè surts amb la família. Te'n vas a la trobada gegantera, posem per cas de Vilafant, posem per cas. Jo dic de Vilafant perquè és una de les que hi hem anat sempre. Arribes allà a 10:45 del matí, fas la cercavila que dura 2 horetes, et foten un arròs de primera, estàs 2 hores allà dinant, xerrant amb un i amb l'altre i amb el capellà, i a les 5 de la tarda tornes a ser a casa amb tota la família i tot, i t'has passat un dia de primera espectacular, diguéssim, perquè, i a més hi ha molt bon ambient. Llavors tampoc comporta cap sacrifici de cap classe, perquè quan estàs tu a la cercavila, pues si te'n vas a xerrar amb un, te'n vas a xerrar amb un altre, pots anar a fer una cervesa, pots anar a fer el que vulguis, senzillament que tant han de fer un tros de gegant, i prou, vull dir que i està amb la colla, i res més. I llavors, esclar, però si no som gent, no podem sortir, és que és impossible.
Es celebra la quarta prova de la ruta de l'anxova en la modalitat de vela de creuer. Es va imposar el furri de Ramon Almató, nou líder en la categoria ral·li. El Faluca de Didac Rodríguez encapçala la ral·li 2. Ha estat una jornada de bona mar i bon ambient, dèiem a l'informatiu del dimecres. I escoltàvem les veus de Ramon Almató, de l'embarcació o del creuer furri, i escoltàvem també a Miquel González, del Cresques.
Amb la ruta d'anxova bé, eh? no fèiem cap dissabte, el primer de mes, i molt bé, hi va haver ambient. Faltaria encara algun altre barco que s'hauria d'animar dintre d'aquí del club, però bueno, mica a mica hi va haver caliu.
Avui hem sortit a navegar amb el Gresques, un dia magnífic, extraordinari, i hem anat amb tots els socis per fer la sortida de la mensual de l'anxova, la ruta de l'anxova, i és un moment que és molt idíl·lic per poder practicar totes les maniobres que hem après i que han deixat que el dia acabés amb una jornada extraordinària.
Quatre palistes del CERT de tennis de taula competeixen aquest cap de setmana en l'estatal que es juga a Valladolid. Són el juvenil Sergi Grau, Iker González, Norbert Tauler i l'alaví Àlex Portell. No es descarta treure molt bons resultats. Sergi Grau.
Bé, doncs és el torneig estatal que es classifiquen els 48 millors de cada categoria. I anem amb la il·lusió dels tres juvenils i l'Àlex Portell també, a l'Avi. Anem amb la il·lusió de poder fer alguna cosa gran, perquè estem a un nivell bo, estem jugant bé i qualsevol dels quatre pot treure un molt bon resultat, un podi o inclús la victòria.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dijous 14 de febrer, l'Ajuntament presenta les conclusions del pla comercial del nucli antic elaborat pel grup Costa Brava Centre, la necessitat d'agrupar el sector comercial, intensificar la col·laboració públic-privat o la potenciació dels trets diferencials de la vila són algunes de les accions que proposa el pla. Escoltem fragments d'aquesta exposició. Escoltem per aquest ordre Víctor Puga, Martí Sabrià, Josep Polanco, secretari o director dels serveis territorials de la Conselleria d'Empresa i Coneixement a Girona, i escoltem també la regidora Marta Rodeja.
Ens posen deures a tots, em sembla, i sobretot que hem de treballar molt conjuntament, no? I per tant crec que hem de treballar en aquesta línia i cal fer-ho amb una planificació, que és el que ens presenta aquest pla. Des de l'Ajuntament sempre hem cregut molt en la planificació, hem fet diferents plans durant aquests últims anys i aquests plans ens porten a unes millors accions, no? Jo crec que treballant amb una visió més a mitjà i llarg termini, doncs podem treballar millor.
Hem de generar aquesta col·laboració pública-privada i hem de fer que això no es quedi, com tantes vegades, en un estudi, en una taula d'un regidor, d'un alcalde o de l'associació de comerciants. Per tant, aquesta és una cosa que sí que la portem més o menys pactada amb l'Ajuntament. Nosaltres posem a disposició una persona que ha pilotat el dia a dia d'aquest projecte, que és l'Anna, perquè durant els primers 3 o 4 mesos alguna d'aquestes coses que heu vist d'aquí al juny siguem capaços de convertir-les en fets reals. Les bosses, el taxi marítim, algunes d'aquestes accions que siguin perceptibles.
Escolteu, en definitiva és el que volem, voldríem que aquesta experiència que vosaltres heu viscut de poder elaborar aquest pla de comerç estigués repetida o reproduïda en altres llocs de la província de Girona.
I és que el comerç té una dimensió social,
correcte,
i cívica i lúdica fonamental. Mm-hmm. Sense comerç, sense petit comerç, no hi ha vida a la ciutat i la cohesió social, òbviament, es ressenteix. Per tant, ens sentim absolutament obligats a apostar d'una manera ferma per dinamitzar el comerç local a partir dels recursos i a partir de posar a disposició, més enllà d'un tècnic, doncs, com s'ha apuntat, doncs un servei específic destinat al comerç local que assessori, que acompanyi doncs el comerç, que pot estar o no associat. Preferiblement seria ideal que tingués una associació de comerciants molt i molt potent, però el comerciant que no està associat doncs també pot tenir la tutela de l'Ajuntament i l'ajuda.
Exacte, i tant.
Un document que és un instrument que serà segur molt, molt i molt útil en un context que s'ha explicat, en un context de crisi econòmica que no deixem enrere, en un context en què fer front a les competències, a la competència de les grans superfícies i del comerç online es fa molt complicat pel petit comerç. Un document com aquest, un instrument com aquest és absolutament imprescindible i per tant contents també d'haver apostat per aquesta proposta que tenim ja sobre la taula i que ens permet treballar i que ens permet tutelar i orientar totes les polítiques públiques i també actuacions privades en els propers, jo diria que en els propers anys, perquè és un pla que es pot anar actualitzant, que serà viu i que sobretot ens obliga a treballar conjuntament. Jo crec que és la conclusió més, jo crec, més contundent. Mm-hmm. D'alguna manera...
Presentacions de llibres, taules rodones, activitats infantils i juvenils, representacions, mostra d'oficis, són algunes de les activitats que es podran gaudir a l'escala durant 3 dies de la setmana entrant en la celebració de la Vila del Llibre 2019. La presentació es feia dijous al matí i d'aquesta presentació n'escoltàvem a l'informatiu la veu d'Enric Bono, director del festival, la del regidor de Cultura de l'Ajuntament, Rafael López, i la de l'alcalde Víctor Puga, per aquest ordre.
Aquesta primera edició de la Vila del Llibre, com us deia, tindrà més de 30 editorials, que per nosaltres ha sigut un número, diguem, molt més, 33, em corregeixen, vull dir, perquè la veritat és que s'han anat incorporant fins als últims moments, i jo crec que ara ja estem dient que no, perquè ja no hi ha espai, la qual vol dir que hem generat expectativa, que era un dels reptes que teníem col·locant aquesta Vila del Llibre a l'hivern i fent que les que les editorials volguessin apostar per això. Com us deia, tindrem més de 25 taules rodones, tindrem 8 tallers d'oficis del llibre. Una de les característiques de la Vila del Llibre és reivindicar també a l'ofici de l'enquadernador, a l'ofici del calígraf, a l'ofici de l'escriptor, del que fa escritura des de diferents vessants, el llibre d'artista, l'escriptura creativa, l'escriptura de natura, totes les diferents disciplines d'on les incorporant. I també farem espectacles poètics.
Naturalment, l'escriptora escalenca Caterina Albert Víctor Català tindrà un paper important durant el cap de setmana. Entre d'altres, la sala dels còdols de l'Alfolí presentarà un espectacle ben especial sobre